Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Carles Puigdemont estaria disposat a tornar a Catalunya un cop investit president de la Generalitat, de manera que la detenció, si es produís a l'estat espanyol, fos a un president ja elegit pel Parlament. Així ho diuen avui fonts del seu entorn, que s'han conegut. La investidura s'hauria de fer, això sí, de manera telemàtica si la mesa de la cambra, que es constitueix el proper dia 17, fa una interpretació del reglament que ho permeti. Des de l'oposició, el PP i Ciutadans s'han oposat a una investidura per via telemàtica i han dit que, si s'intenta, ho recorreran. També és notícia el caos de trànsit que han viscut milers de ciutadans aquest cap de setmana, sobretot entre Segòvia i Madrid, per la nevada que va col·lapsar aquesta via. El ministre Íñigo de la Serna ha responsabilitat la concessionària d'aquest caos. De la Serna ha confirmat l'obertura d'un expedient informatiu a l'empresa que haurà d'aclarir si hi ha hagut algun tipus de negligència. Això sí, el ministre de Foment també ha reconegut que ho haurà d'explicar al Congrés. De fet, ha demanat la compareixença a petició pròpia. I també a Catalunya, les inclemències meteorològiques han afectat alguns municipis de l'Alt Empordà i del Bages. Concretament, Cistella i Cardona estudien demanar la declaració de zona catastròfica. Els possibles tornados i ventades superiors a 150 km per hora van causar nombrosos danys en cases i granges. És a la localitat de l'Alt Empordà on l'Ajuntament celebra aquesta tarda un ple per valorar si es fa aquesta petició, la de declaració de zona catastròfica. I encara us expliquem que ha mort als 72 anys Joan Rojas, el fundador de l'empresa Buf Igualada. Aquesta empresa de tubulars per al coll es va fundar el 1991 i ven a més de 70 països arreu del món. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. D'aquí a uns instants, el mirador de l'actualitat sobre la situació i les protestes a l'Iran contra el règim islàmic. Abans, el pensament del dia amb l'exdirector general d'Afers Religiosos, Jordi López Camps.
Ara que s'han acabat les festes del cicle nadalenc, perduren els records entranyables d'aquests dies. Durant aquests dies se m'han fet present records d'altres Nadals. És el que voldria compartir avui. El meu Nadal són records càlids del meu primer pessebre que feia de petit. No tenia arbre, només unes figures de fang i uns reis que cada dia es movien cap a la cova de suro. Nadal és record de trobada i reunió familiar. Cada any era diferent, perquè Nadal té molts rostres. Nadal són ganes de compartir la joia amb els més propers i aquells que no tenen més companyia que la soledat. Nadal és la imatge de la il·lusió dels meus fills fent cagar el tió, avui actualitzada per l'entusiasme del meu net, reproduint el que feia el seu pare. A la seva mirada hi ha la meva esperança. Nadal també és el record intens als absents, cada any masses. És aquest punt de melancolia que el Nadal porta, mentre ens crida a seguir endavant. Aquest any hi ha hagut unes absències forçades i injustes, perquè hi ha uns polítics catalans empresonats i altres a l'exili. Tots ells han estat ben presents en aquestes celebracions tan íntimes i intenses. Nadal és contemplació del misteri de la salvació, la vinguda de Déu encarnat en Jesús, gest d'amor i de compromís amb la sort de la humanitat. Ningú en queda exclòs. El dia de Nadal és llum radiant que il·lumina tota foscor. També és el dia en què l'olor de la sopa i el flaire del pollastre rostit es barregen amb les nadales que acompanyen al matí. És el dia de les neules, els torrons i el cava. Dia de festa i joia d'estí. Nadal és esperança de retrobar-nos i de creure que cadascú pot fer que cada dia sigui una mica Nadal. Reivindico el Nadal cristià. El Nadal celebrat amb humilitat i amb esperança dels que tot ho esperen. És el Nadal del silenci de Betlem. El Nadal té rostre de compassió. El Nadal es viu en el silenci de la contemplació i amb l'escalf de la proximitat. El meu Nadal és el Nadal de sentir-me en comunió amb la tradició cristiana i humana que fa lliures a les persones. És el Nadal del silenci trencat pel cant dels àngels. És el Nadal que recrea de nou que avui ens ha nascut el Salvador, que és el Messies, el Senyor.
Ràdio Estel.
Si vols arrencar el dia en primera i acabar-lo en cinquena, el teu circuit és la Fórmula Lesant. De dilluns a divendres a 9:45 del matí a Ràdio Estel amb l'Albert Lesant. Un magazín ple d'energia, entreteniment i bona ràdio per passar els matins amb un bon somriure. De dilluns a divendres a 9:45 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Cruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el Museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, el doctor Jacinto Valverde atendrà les teves preguntes sobre salut a la consulta, un espai patrocinat per Laboratoris Maen. Truca'ns al directe al 93 409 2771 i 93 409 2772 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, 93 409 2771 i 93 409 2772. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, la consulta a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts i mig de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat. En aquest primer dilluns, després de les festes de Nadal, parlarem avui de la situació a l'Iran, un país que ha estat escenari els últims dies de mostres contundents de malestar social que posen a prova, sens dubte, el règim islàmic dels ayatolàs, que va arribar l'any 1979 fruit d'una revolució per acabar amb l'antic xa de Pèrsia i implantar el que coneixem com el règim dels ayatolàs, o revolució islàmica, primer en Khomeini i després amb els altres líders suprems. Desenes de morts i centenars de detinguts és el balanç d'unes protestes que han donat pas a una declaració del líder suprem Ali Khamenei en què ha culpat els qui qualifica d'enemics del país, en una referència també a la comunitat internacional o als Estats Units. L'onada de manifestacions, en qualsevol cas, destapa novament la manca de democràcia en un país amb eleccions que existeixen, certament, però que són restringides i on hi ha clares discriminacions i també llibertats atacades. Avui, sobre l'Iran, us preguntem què creieu que hauria de fer la comunitat internacional davant el règim de l'Iran, després del que ha passat aquests dies, evidentment. Podeu respondre entre tres opcions que ens ha semblat oportú proposar-vos. La primera, obligar-lo a democratitzar-se i a respectar la llibertat d'expressió. Una segona, sancionar-lo econòmicament perquè deixi de finançar el terrorisme. O una tercera, dialogar amb els seus dirigents des del respecte a la seva sobirania. Podeu respondre per una d'aquestes tres opcions o enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. I per analitzar aquesta actualitat avui sobre l'Iran ens acompanyen el politòleg expert en Pròxim Orient, Guillem Porçals. Bona tarda, senyor Porçals, benvingut.
Hola, molt bona tarda.
I també saludem Oriol Domingo, periodista. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Els han portat coses als Reis, ha anat bé aquest cap de setmana tan especial en la nostra cultura.
Tot
en ordre, eh? Sempre va bé, eh?
Ens han portat una bufanda, un gorro, 3 llibres i una roda punxada al cotxe.
Bé, això no és un regal, eh? Això és una...
És carbó, això.
Això és... Però això pot passar el 6 de gener o el 24 de juliol, per dir alguna cosa.
Va ser el 6 de gener.
Llàstima, llàstima. Sí, sempre fa nosa. I des d'aquí la nostra solidaritat amb els qui ens escolten i potser en el cotxe han tingut incidències que de vegades no ens en recordem d'ells. Incidències que poden ser més petites o més grans, però que a vegades obliguen a aturar la nostra marxa. Bé, el que no va tan bé pel que fa a la seva marxa cap al futur és l'Iran. Sembla que no va bé perquè les convulsions d'aquests dies una vegada més tornen a destapar que en aquest país com a mínim manquen les llibertats o la promoció dels drets humans bàsics. Potser podem refrescar el que ha passat. Vol començar el senyor Porçals. Què ha passat aquests dies a l'Iran?
Ha hagut una onada de descontentament social vers el règim perquè la gent s'està veient que totes les expectatives possibles de millores socials i de millores de garanties que li podia oferir el règim no estan arribant. Ara estem parlant d'un... Sobretot s'estan manifestant joves, s'estan manifestant estudiants que veuen que allò que els hi va prometre inclús els partits moderats del règim i tot això, no arriba. Llavors això ha acabat tenint un caràcter, per dir-ho així, reformista religiós. Ja estan veient imatges com les dones trens al burca o coses així, no tant perquè estiguin contra la religió, com diu el propi règim, sinó perquè volen visions més reformistes i visions més obertes. No tant volen l'occidentalització del país, sinó que volen que el règim estigui a dia d'avui.
I des de la mateixa societat iraniana, que majoritàriament ja accepta el sistema social i polític que té, creu vostè que hi ha una onada de descontentament amb com van les coses? I això podria tenir efecte, no? Si des del propi país hi ha aquest moviment social, no? A favor de canvis. No sabem en quina direcció, però canvis.
No, són canvis que per la part més reformista, el que podríem dir l'occidentalització del país, perquè... Fa temps, crec que va ser la BBC, va publicar un informe que deia que la gent més gran sentia simpatia encara per la monarquia de l'Aixà. Llavors, la gent que havia sigut socialitzada durant els primers anys de la Revolució, que podien tenir entre 50 i 35 anys o així, eren gent que era més, per dir-ho així, més tolerant o més, no sé com dir-ho, més propensa a acceptar el sistema polític iranià. En canvi, la gent més jove... pel seu contacte, per dir així, via xarxes, via vídeos, qualsevol cosa, amb un món extern, volia un sistema més occidentalitzat i més obert. Per tant, es pot dir que Iran sí o sí acabarà tenint una reforma o una revolució cap al reformisme i cap a l'occidentalització, però també és cert que, depèn de com vagi, veurem que el règim potser apretar més o potser apretar menys.
I d'aquestes reformes, perdoni, ara donem pas a Oriol Domingo, una última qüestió, senyor Porçals, i també després, senyor Domingo, creu que són certes les dades que se'ns diuen, hi ha hagut una vintena llarga de morts, 1 miler de detinguts...
Sí, és possible. De fet, sempre que hi ha manifestacions en aquests països, les xifres normalment solen ser molt més altes i molt més elevades perquè els règims són molt contundents.
I és més fruit de la repressió del mateix règim que no pas de onades violentes dins els manifestants.
Exacte, o sigui, en molts casos els règims d'aquest tipus el que fan és escarmentar socialment quan hi ha manifestacions d'aquest tipus. Mm-hmm. Aleshores, com que busquen l'escarment, no hi ha un punt mig, sinó si es manifesten en contra ja poden ser considerats traïdors, per tant, fora.
Mm-hmm. Terrible, sens dubte, sí, és... tot el que comporti pèrdues de vides humanes. Sí, no, senyor Oriol Domingo, sobre el que ha passat.
Dues consideracions per començar. La primera, de per què parlar de l'Iran ara, un país tan llunyà i tan a prop.
El tenim ben a prop, i a més a més, després comentarem algunes implicacions que té l'Iran en temes que ens preocupen a tots.
És a dir, que avui en dia no hi ha res llunyà, no? I a la teva presentació parlaves de l'Iran i parlaves de que és un país islàmic. L'islamisme també està aquí a casa nostra, no? Hi ha molts islamismes, però també està aquí a casa nostra.
Ens referim islàmic institucionalment, políticament, sí. És a dir, una barreja de religió i política. Sí. Que sigui de majoria musulmana islàmica, això no hi ha cap problema, només faltaria.
Mostrar que no estem parlant d'una cosa molt llunyana, sinó que està relacionada aquí mateix a casa nostra. Parlaves de la manca de democràcia. Bé, la democràcia també és una cosa que ens afecta a nosaltres i el nivell de democràcia o no que hi hagi aquí a casa nostra. també parlaves de la postura internacional. Nosaltres també formem part d'aquesta comunitat internacional. De si davant del que està succeint a Iran hi ha d'haver-hi diàleg, no diàleg, hi ha d'haver-hi pressió, no pressió, sancions, no sancions. També això ens afecta i és aplicable aquí a casa nostra. I llavors, això és una primera consideració. I una segona, que en parlàvem abans de començar, i és de que Iran és un país nuclear. Llavors, el company que d'això hi entén molt, a mi m'agradaria que fes alguna consideració amb el sentit que dèiem abans de començar, perquè sembla que ser país nuclear no és exactament que ser país ric. Iran és un país ric o és un país pobre? Com és que un país pobre pot ser nuclear? I dintre del que és un món nuclear hi ha els dos aspectes d'una energia que pot ser pacífica en el sentit de que ajuda en el propi país a sobreviure, a viure, a tenir energia, i hi ha l'altra vertent de la força nuclear militar que és una amenaça per tot l'entorn, no? I en aquest sentit sí que m'agradaria que expliquessis una mica, cara als nostres oients, com es mou Iran, de que és nuclear, però no se sap si és, té una, és nuclear també des del punt de vista militar, no? I un país que és pobre però que és ric. És a dir, tot això sí que fer unes pinzellades podien ser molt didàctiques.
Sí, recordem que fa 3-4 anys va haver-hi tot un terratrèmol internacional sobre el programa nuclear de l'Iran, que des del país es defensava que era només d'ús civil. Els Estats Units, altres països deien que no.
No, si entrem així per parlar del programa nuclear iranià, sí que és cert que ve d'una llarga tradició, és a dir, ve de l'època del Shah. Per tant, parlem d'un programa que té gairebé més de 50 anys d'història, de l'administració Kennedy, que era el seu principal aliat, o sigui, estem de l'any 61, 62, 63, i estem parlant d'un programa que era bàsicament per poder vendre petroli, perquè Iran, les produccions de petroli que tenien, la compraven empreses britàniques o nord-americanes. Aleshores, el que feien era, si fem un programa nuclear, podem vendre encara més petroli. I el programa nuclear iranià va venir per aquí, per poder vendre encara més petroli, per poder-se enriquir més, perquè comparat amb el que gastaven en petroli, el cost del combustible nuclear era molt més baix. Aleshores, va arribar un punt, i això sí que és cert, que durant la revolució islàmica, l'any 79, aquest programa es va veure aturat, les centrals es van quedar mig fer, això sí que és cert, llavors les empreses van marxar. Les empreses de petroli d'això es van marxar. Llavors es van trobar que hi havia grans quantitats de petroli, grans quantitats de recursos naturals, grans quantitats de coses que no podien explotar perquè no tenien la tecnologia per fer-ho.
Sí, això és una qüestió tècnica, no?, de recursos que no es poden
explotar. Exacte, sí, Iran va passar de ser d'un país riquíssim, perquè era la perla, per dir-ho així, de l'Àsia Menor, a ser un país amb unes condicions de vida molt baixes, amb unes condicions de vida precàries, que a poc
que
a poc...
Tot això pot explicar el que està passant ara, precisament del descontentament social.
Exacte, és a dir, es van prometre unes reformes i unes coses que no han arribat. Llavors la gent vol sentir millores. Les sancions, a les quals el règim culpable de que la gent passava gana per culpar les sancions, coses així, s'ha demostrat que no tenien cap mena de relació. Llavors, ara es veu que tot el que els havia dit el règim no és cert. O gran part de les coses que els havien dit no són certes. No hi ha tantes sancions, no hi ha tantes d'això. Igualment passen gana, hi ha descontentament, hi ha opressió, hi ha d'això.
A nivell social, sabem prou dades de l'Iran com per entendre socialment aquestes protestes, a banda d'altres peticions de llibertat?
El problema que hi ha en aquests països és que l'armatisme que tenen és enorme. Doncs les dades que et publica el règim és que tot és meravellós i tot va molt bé, i hi ha una petita, un petit grau de dissidència que és... Sempre diuen el mateix. Són agents occidentals que volen acabar amb el
país. Enemics del país, infiltrats, etc.
Coses d'aquestes. I tothom és molt feliç. I després tenim les altres dades més catastròfiques que diuen que hi ha una gran oposició i una gran repressió i que qualsevol dia salta tot pels aires. Aleshores, com que no hi ha cap punt mig, ni hi ha cap font per dir així que es pugui consultar, no m'atreveixo a dir absolutament res sobre això, perquè no hi ha... És a dir, tant pot haver-hi molt descontentament com de cop i volta no hi hagi descontentament. O si intervé un actor estranger, tothom tanqui files al voltant del règim contra aquest actor estranger, per tant, sí. És una cosa molt estranya.
El que sí que es pot dir és que en el conjunt del país, això que sentiu llibertat d'expressió està tocada, el dret aquest que pels occidentals és molt important, el dret de manifestació i d'expressió està tocat. Això sí que és cert. I tan cert és de que des de la mateixa Unió Europea, i en tot cas faré una petita referència al final de la Unió Europea, sí que fa declaracions formals als seus càrrecs exigint de que en tot país, i també Iran, els drets de manifestació, d'expressió, etc., són, hi han de ser, són drets humans, diríem, no? Fins i tot, en el punt que hi ha sancions anunciades, en el sentit de si aquests drets són vulnerats, es pot sancionar, per exemple, immobilitzant, hi ha dos tipus de sancions previstes, no? Immobilitzar els actius i els visats dels responsables dels que transgredeixen els drets humans. O bé un altre tipus de sanció és el no permetre exportacions o importacions, no permetre importacions a l'Iran d'equips repressors cap a la població o d'equips que vigilin les telecomunicacions, diríem, no? I si em permets fer un salt ràpid al que passa aquí, que veiem que en el nostre país hi ha queixes fetes aquests dies per ministres, de que s'ha de controlar les xarxes socials perquè no diuen la veritat. Ja, això pot atemptar a la llibertat d'expressió. I precisament una de les sancions establertes des de la Unió Europea cap a l'Iran és de que els que reprimeixin la llibertat d'expressió a través dels mòbils i de les xarxes socials, cosa que això és nou a l'Iran, com a tot arreu, perquè fa 40 anys no es feien servir ni xarxes ni mòbils, que ara això forma part de tot moviment social, nacional, etc. No? I els poders establerts volen posar-hi barreres amb això. No? Bé, això forma part de les sancions previstes per la Unió Europea respecte a l'Iran.
Això ens donaria per diversos programes, un rere l'altre. No, però és molt interessant que ho hagi tret, senyor Oriol Domingo, li agraeixo, perquè realment el tema de la llibertat d'expressió és prou complex, oi? Ens obriria una reflexió interessant sobre fins a quin punt les xarxes socials ens han de permetre dir el que vulguem, insultar la gent...
No, però això vinculat a la situació de l'Iran, concretament, no? Que la revolta de fa 50 anys contra el Shah no existia, tot això.
No.
I ara existeix de manera que les revolucions o les protestes polítiques se serveixen també d'aquestes vies.
De fet, això és molt divertit. La família real, que va fugir l'any 79... té dos perfils de Twitter, un que és el que seria l'actualment emperador d'Iran, el fill del Shah que va marxar, Reza Pahlavi, i també el de Faradiba. I tots dos demanen que, per favor, les empreses obrin les vies de comunicació i se saltin les barreres de censura del règim. Aleshores, és apassionant veure com la família imperial iraniana o la família real persa està prenent part també en aquest conflicte des de Nova York, des de París... I de tot arreu, dient, per favor, obrin les vies de comunicació, que els manifestants es puguin comunicar entre ells.
Sí, sí, sens dubte, que és interessant el que passa i com tornem de vegades al passat per recuperar el present. Avui ens acompanyen en el Mirador, parlant de l'Iran, el politòleg Guillem Porçals i el periodista Oriol Domingo. Recordem la pregunta del dia, amics oients, què hauria de fer la comunitat internacional davant el règim de l'Iran? Teniu tres possibles respostes a radioestel.cat. De moment, les dues més votades són la segona i la tercera, sancionar-lo econòmicament perquè deixi de finançar el terrorisme o bé dialogar amb els seus dirigents des del respecte a la seva sobirania. Aquesta és la tercera opció. Totes dues estan empatades amb el 36%.
L'altra opció quina era?
Obligar-lo a democratitzar-se i respectar la llibertat d'expressió, 27%. De fet, ja sabem que aquestes respostes a vegades són complementàries unes de les altres. Potser vostès dos podrien fins i tot fer seves en part totes tres o cap de les tres exactament, no?
No, estic molt d'acord amb l'última. És a dir, s'ha de parlar amb les autoritats iranianes.
Això és evident.
No? Res de més sancions, res de més d'això, sinó aplicar. O sigui, Iran té unes sancions que s'han d'aplicar, és a dir, hi ha unes sancions contra el règim que no s'apliquen.
Que no venen d'ara, d'aquestes protestes, sinó d'abans.
Exacte, sinó que venen que ningú les està aplicant perquè no hi ha mecanisme per obligar a aplicar moltes d'elles i simplement parlar amb el règim del que està passant. Perquè si els dones un argument del qual els sanciones o intervens o qualsevol cosa d'aquestes, ja s'ho prenen com una hostilitat. Aleshores, és molt possible que els manifestants surtin, per dir-ho així, en una situació pitjor, o l'oposició pot sortir en una situació pitjor, si es castiga el règim durament. Perquè el règim pot vincular, de forma, per dir-ho així, discursiva, que l'oposició o qualsevol rastre de contra el règim ve de fora, i tothom és còmplice, i totes aquestes coses que poden fer mediàticament, perquè ells controlen els mitjans de comunicació, controlen tot això, i poden fer aquest discurs contínuament.
Recordem que el règim iranià té actualment en la seva estructura, diguéssim, de cúpula, el líder suprem, que és l'ayatollah Ali Khamenei actualment, i després hi ha un govern amb un president, un primer ministre, que s'ha anat alternant, no?, amb successives eleccions, d'altra banda, restringides. És a dir, no es pot presentar tothom a unes eleccions a l'Iran, per exemple, no, qualsevol partit.
No, es pot presentar tothom, sempre i quan passi els filtres, que només passen dos o tres partits.
Clar, quina casualitat.
Quina casualitat.
Els filtres del règim.
Exacte. Aleshores, per exemple, això sí que és cert, molts cops l'oposició el que fa per aconseguir posicions de poder dintre del Parlament o de la gran assemblea islàmica, el que fa és presentar candidats independents. Aleshores, com que no es presenta partit, no s'aplica la llei de partits.
Com una marca blanca fan, no?
Exacte.
A la iraniana.
Exacte, es fan una marca blanca, es presenten candidats de partits independents i els tens allà uns quants.
El sistema és teòricament parlamentari, s'elegeix una cambra parlamentària...
Sí, i la cambra parlamentària vota el que seria el primer ministre. De fet, és molt curiós perquè les minories tenen un escó garantit per llei constitucional. La minoria jueva té un escó, la minoria cristiana té dos, un per l'Armènia i l'altre per la Síria.
Que curiós, sí, sí.
I diferencien.
Quants escons hi ha en tota l'assemblea?
350 o 400 i pico.
Clar, és una presència molt...
Cinc. Hi ha 5 minories reconegudes, 5 escons. I la resta és tot completament entre partits islamistes, més moderats, més conservadors.
Bé, per acabar, senyors, dues qüestions que em sembla que no són menors, però encara que sigui amb pinzellades les podríem comentar. D'una banda, què pot passar després d'aquestes protestes d'aquests dies? Pot haver-hi algun canvi polític a l'Iran? I l'altra qüestió, molt ràpidament, seria també fins a quin punt preguntar-nos si l'Iran finança el terrorisme, com es diu, no? Es parla d'estat islàmic que té com una de les fonts de finançament aquest país.
Bueno, en el cas de l'estat islàmic no és Hezbollah, el grup terrorista Hezbollah sí que està connectat amb l'Iran perquè són xiïtes tots dos i com l'estat islàmic era sunita els anaven
no,
en contra tots.
No, al contrari, perdó, sí. Hezbollah, el tradicional grup del Líban.
Sí, del Líban.
No? Sí.
Però sincerament, o sigui, el vincle que tenen sí que existeix, s'ha demostrat que existeix. En Síria, com és un país que el govern era xiïta, finança les minories alauites i finança el règim sirià, no hi ha problema per això. Això de finançar, per dir-ho així, la primera pregunta de cap on va Iran, cap on els manifestants vulguin que vagi. Perquè sí que és cert que si s'apreta fins a cert punt, molta més gent sortirà als carrers, perquè tothom pot acabar tenint un familiar implicat en aquestes manifestacions.
Però també hi pot haver més repressió i, per tant, més violència.
Llavors, això pot portar més repressió i més violència, cosa que també genera un efecte advers de dir jo amb això no hi crec.
Clar.
Aleshores, personalment, no sé, no m'atreveixo a fer cap aposta en aquest camp de cap on pot anar, no sé, que sigui el que els iranians diguin.
Clar, però no sembla que l'estructura bàsica del règim trontolli ara mateix.
No m'atreviria.
És difícil de respondre.
És difícil de respondre i no m'atreviria.
I disposició al diàleg per part del règim establert és possible?
Amb l'oposició, amb la gent que ha sortit dels carrers, com a tal, no, per un motiu, i és que com molts països s'han posat a favor dels manifestants, això tanca vies de diàleg. Sembla absurd, però és que el fet de que Trump, per exemple, doni suport als manifestants, Macron doni suport als manifestants, jo ho veiem com una agressió externa, que pugui haver-hi.
I a més tenen el mirall de Síria.
El que passa és que el que no vol dialogar qualsevol cosa és ho fa servir com a argument per no dialogar.
Sí, sens dubte.
Si el Trump s'hi oposa, perquè s'hi oposa. Si no s'hi oposa...
Perquè no s'hi oposa.
És a dir que això és fumut, no?
Sí, complicat el panorama, sí.
De fet, faré un esment a un tuit que va fer el Shah a l'exili, per dir-ho així, que diu, no, ho ha de resoldre el propi poble iranià. I, de fet, el Xav va fer una cosa, una proposta, que és que les forces armades es posin a favor dels manifestants, sí, demanant una insurgència militar.
Tot, ja.
Aleshores, si les forces armades prenen part en aquest conflicte, que de moment no estan prenent part per cap de les dues posicions, a mi què pot passar?
Aviam què pot passar. Efectivament, l'Iran, un dels països més grans del Pròxim Orient, situat també en una cruïlla estratègica, no?, entre el Pròxim Orient més proper a Terra Santa, diguéssim, i el Pròxim Orient més cap a les repúbliques...
La Índia.
La Índia, exacte, i l'Àsia central. Ho deixem aquí.